Batecs al vent, l'espai solidari de Ràdio Ciutat de Valls. Una mà estesa als col·lectius més vulnerables de la societat. Empatia, paraules, confidències. Batecs al vent, amb Jordi Tudó.
I avui, l'associació Egueiro. L'associació Egueiro està... Bueno, us ho explicarà el Jaume Vilanova García, que és el director general, quina funció té l'associació Egueiro.
Bon dia.
Bon dia. De tot.
Bon dia a tots. Doncs Egueiro es dedica a tractament de trastorns addictius en persones que tenen problemes de drogodependències principalment, tot i que l'abast de la nostra feina abarca altres col·lectius.
Entrarem en matèria. L'associació Egueiro neix l'any 1984 a La Rioja i l'any 1988 es trasllada al Camp de Tarragona, en concret a Valls, que actualment teniu des de fa més de 30 anys la seu social aquí.
Sí, correcte. Estem ubicats a prop de Valls, a la carretera de Picamoixons. Tenim un dels nostres centres i la nostra seu, la direcció general, la tenim a la carretera de Montblanc, a pocs metres de la ciutat de Valls.
Hem visitat aquestes instal·lacions i realment són grans i hi ha una quantitat d'inputs que intentarem transmetre i que d'alguna manera el Jaume Vilanova García, el director general de l'associació Egueiro, anirem anant desgranant avui en aquest programa. Quina va ser en els seus inicis i després ara en l'actualitat aquesta necessitat o aquesta, diem, funció de tirar endavant aquesta associació?
Bé, quan nosaltres comencem a funcionar fa 35 anys, en aquell moment no hi havia masses comunitats terapèutiques que es dediquessin a ajudar les persones amb problemes de drogodependències. Concretament, només existia una en tot l'estat. Quan nosaltres comencem a treballar, ho fem perquè veiem la necessitat d'intentar recuperar aquest col·lectiu, perquè pensem que són persones recuperables, però que necessiten un tractament específic, que necessiten una ajuda específica i un temps molt concret, doncs, per poder tirar endavant. A partir d'aquí tot ha anat rodant, no? Perquè ens hem tingut que anar adaptant a les necessitats d'aquest col·lectiu, als canvis que han sigut molt importants en tots aquests anys fins al que som avui.
Les tasques que feu són molt diverses. Tema d'agricultura, aquí tothom s'aixeca a les 7 del matí, ben puntual. Hi ha també una activitat important que és rehabilitació de cotxes. Expliqueu-nos una miqueta el funcionament del dia a dia de la vostra associació.
Bé, el dia a dia depèn molt en quin moment del tractament es troben les persones. Vull dir, el tractament de drogodependències, concretament, està dividit en tres fases. La primera fase és una fase inicial, és una fase de presa de contacte, és una fase de conèixer-nos, els professionals i el pacient, de que el pacient decideixi realment si es vol quedar, si vol fer el tractament, si ve intoxicat, doncs que es desintoxiqui, que comenci a acceptar una normativa, a posar ordre en tot, per posar primer ordre a la teva vida, abans has de posar ordre a tu mateix, no? I aquí entra tot, des dels hàbits que deies tu d'aixecar-se una hora concreta, de poder fer-se el llit, depèn de fer la neteja de la casa, etc. Quan aquesta primera fase s'acaba i comença la segona fase, que és on es fa realment un abordatge terapèutic més intens, on comencem a parlar amb les famílies, on comencem a preparar el que vindrà després, és quan el pacient realment ja està molt més estable, és quan el pacient ja té ganes de crear un projecte de vida, i aquest projecte de vida és el que li ha de portar a l'èxit del tractament.
Potser és el més complicat, del punt 1 inicial cap a arribar a aquesta mínima estabilitat del pacient, entre cometes.
La primera fase és la més crítica, perquè la persona passa de fer el que vol, per entendre's, d'estar en un consum actiu, que aquest consum es talla, que no pot consumir, i que, lògicament, li xoca tot, li xoca la normativa, li xoca el no poder-se aixecar quan vulgui, li xoca que ha de fer unes feines concretes per tirar endavant la casa, que és una comunitat. Per tant, és la fase on realment el pacient abandona més. Vull dir, no tots els que entren continuen el tractament. La segona fase és molt més estable, perquè tot aquest filtre que hem aplicat a la primera fase fa que els que arriben a segona fase tinguin molt més clar que volen fer, l'ambient és molt més estable i els professionals podem abordar amb molt més tranquil·litat, amb molta més tranquil·litat, el que és el tractament. Hem de parlar que de tots els que entren a una primera fase només passen a una segona fase al voltant d'un 25-30%. Vull dir que hi ha molts abandonaments també.
Degut a què? No s'adapten al sistema comunitari que practiqueu?
Bé, perquè realment no es pot obligar ningú a curar-se d'una drogodependència. No? La drogodependència és una malaltia, i això s'ha de tenir molt clar. Però si no tenim la voluntat de la persona, ni gaire ni ningú, no, miracles no se'n fan. Vull dir, el miracle és el dia a dia de voler sortir del tema, de voler treballar, de rebre ajuda dels professionals i tirar endavant. Per tant, el que avui pot ser un fracàs que una persona abandoni no vol dir que jo ho intenti d'aquí un any o d'aquí 6 mesos i llavors funcioni. Per què? Perquè un s'ha de donar compte que està en un moment que diu, bueno, jo necessito sortir d'això.
Us hi trobeu en casos de gent que al cap d'haver abandonat torna a trucar a la porta al cap de 2 anys, 3 anys, i escolta, ara estic preparat, i molt menys.
Molt menys. A vegades et diuen clarament, doncs porten estar en un mes, jo marxo perquè ja em trobo bé. Confonen molt el que és la recuperació física, la desintoxicació, amb el que és la deshabituació, que seria el tractament. Vull dir, clar, evidentment, si tu entres en un lloc, comences a tenir uns horaris concrets, una alimentació regulada, no hi ha consum, en pocs dies, en poques setmanes, et trobes bé. Això no vol dir que estiguis curat. I això moltes vegades la gent, quan ja s'ha recuperat físicament, diu, no, jo ja marxo. Bueno, marxa. Per què? Doncs perquè fins que tu realment no vegis la necessitat de fer el tractament, nosaltres no podem treballar amb tu. Per tant, nosaltres, qui vol marxar, doncs adeu-siau, no podem fer més. Però sí, és veritat que en un percentatge significatiu molta gent la tornem a veure en tot això. No? Llavors diu, ara sí, ara és el moment, i llavors moltes vegades després va bé.
I curat vol dir que d'alguna manera és per sempre, o hi ha també alguna recaiguda, o d'alguna manera és només com un antídot, vol dir que si tornem a reprendre aquest camí tornem a caure.
La paraula curat a mi no m'agrada massa, perquè realment abans ho he dit, no? La toxicomania és una malaltia, és una malaltia crònica, és a dir, la persona serà toxicomana sempre. Nosaltres, igual que un diabètic ho serà sempre, o igual que un altre malalt de patologies molt concretes, doncs han d'aprendre a conviure amb aquesta patologia. Doncs un toxicòman també ha d'aprendre que ha de viure d'una determinada manera, que ha d'evitar segons quin tipus de situacions de risc, que aquí poden entrar des d'amistats, feines, oci, moltes coses, per evitar tornar a entrar en tot aquest circuit. És a dir, tu pots estar molt bé durant molts anys i pots tornar a entrar en un circuit de risc i pots tornar a recaure. Vull dir, no hi ha cap garantia, diguem, fent un tractament tu ja mai pots fer el que vulguis, que mai més, no és una vacuna el tractament. El tractament el que intentem és que la persona conegui exactament per què té aquesta problemàtica i aprengui a conviure amb això i evitar el que ha d'evitar i que tingui un projecte que sigui compatible amb una vida sense consums.
Per tant, amb les seves, diem, si té clar la persona aquesta que això ho té de per vida, doncs serà com el que deies, un diabètic o un altre que haurà de fer una sèrie de pautes. Correcte. Cada dia, i això és igual, és a dir, des que s'aixeca fins que torna a anar al llit, ha de pensar que d'alguna manera això, bueno, ho portarem sempre, som crònics, eh?
Clar, és que el consum va associat a moltes coses, no? No és només consumeixo i ja està. Segurament està associat a un tipus de vida concret, a unes amistats concretes, a un oci concret. Llavors, tu has d'aprendre a dir, bueno, jo això a mi em comporta acabar fent un altre tipus de coses. Si això no ho interioritzo, si no m'ho crec i després ho continuo fent més enllà del tractament, no serveix de res. Perquè en el tractament, evidentment, estàs controlat, estàs assessorat, estàs molt acompanyat d'educadors, de tot, tota mena de professionals, estàs arropat, però aquest acompanyament no és perpetu. Arriba un moment que tu has de fer la teva vida, has de fer el teu projecte. Per tant, és molt important en els tractaments el seguiment, que la persona accepti fer un seguiment posterior, que hi hagi un canal de comunicació, que aprengui a vehicular les angoixes, els problemes. Sempre els diem, és que tu no és que tinguis problemes, tots tenim problemes a la vida. Els expliquem que ells estan acostumats a no assumir a vegades els problemes. Vull dir, nosaltres diem, els problemes quan venen els has de controlar, i vosaltres esteu acostumats a que els problemes us controlen a vosaltres, i clar, llavors hi entra una dinàmica de deixar-se fer, d'abandonar, no val la pena res, no val la pena lluitar, etc. I aquí comencem una altra vegada tot el circuit. Llavors, no, el problema està, enfada't, passa-ho malament, però ara afronta el problema, agafa tu, dirigeix tu, perquè si no t'acabarà dirigint cap a un altre cantó. Això que es diu molt fàcil no és tan fàcil, perquè moltes vegades, doncs, ja darrere de tot això hi ha històries complicades personals, familiars, vull dir que hem de rascar molt en cada usuari, cada cas és diferent, i bueno, s'han de saber tractar.
Ara que dius temes familiars, suposo que és un tema també que es destrossen famílies sí. A nivell de la drogodependència, i que d'alguna manera potser quan s'ha acabat aquest període, diem, de desintoxicació, que tornem a veure, potser que hem tornat a agafar un enllaç o uns vincles que s'havien perdut a la gent més propera.
La toxicomania és un problema gravíssim. És un problema que, a més, quan un el té, no, és molt estrany que no esquitxi a ningú més. Vull dir, no és una cosa que pot passar a un sol. Un es pensa que sí, però realment no. Quan nosaltres ens entren a la primera fase, moltes vegades ja són persones que fins i tot estan al carrer, que les mateixes famílies ja els han deixat al carrer, que ja n'estan, doncs, tips, assustats, o ja no saben què fer-ne, no? Aleshores, clar, quan a nosaltres ens deixen el fill o el marit o qui sigui, el pare, moltes vegades, vull dir, la imatge que tenen en aquell moment del seu familiar és molt negativa. Recuperar tot això, recuperar, fer-los veure que aquesta imatge no era del seu familiar, sinó que és una persona malalta, i que hem de tornar després, més endavant, a confiar en ell i a donar-li oportunitats, també s'ha de tractar en les famílies. Les famílies col·lateralment són els que pateixen moltíssim i tendeixen després a protegir-se, no? De dir, bueno, quines garanties hi ha de no tornar a passar per tot el que hem passat, que són veritables drames.
I sentits de culpabilitat també, potser?
Els usuaris, bastant. Bastant. Això també, bueno, tenim un bon equip de psicòlegs i d'educadors, doncs, que ja ho treballem, no? Però evidentment, quan un és conscient, quan un comença a estar serè i comença a veure tot el llistat de problemàtica que ha creat, tot el que ha perdut, tot el mal que ha fet a altres persones, altres coses, doncs no es queda tan ample. Que surt aquest sentiment de culpabilitat que, de vegades, si no es tracta convenientment, a vegades és com una mena de pes que no ens deixa tampoc mirar endavant. No és que hem de dir, bueno, no ho oblidem, no. Has de tenir present que això pot tornar a passar si no et cuides, si no fas les coses bé, però hem de tirar endavant. I per això en tot el tractament també fa falta dosis de generositat per part de tothom, no? S'han de donar oportunitats, perquè si ens agafem a tot el que han pogut fer, no tirem endavant, està clar.
Professionals, quina especialització en cada centre teniu, on compartiu aquests professionals en els mateixos centres, perquè clar, a part dels d'aquí Valls, teniu molts altres centres, no? Explica'ns una miqueta també els punts que esteu ubicats i els professionals, si són independents en cada zona.
Hi ha un equip fix a cada centre, que és a dir, que cobreix les 24 hores, dia i nit, sempre hi ha personal, sempre hi ha el director, en aquest cas tots els centres són directores, que actualment la directora en aquest cas és una llicenciada en psicologia. A banda de la psicòloga, en aquest cas hi ha els educadors socials o integradors, bàsicament educadors. Després hi ha el que nosaltres diem el coordinador d'activitats, que és una mica la persona que fa que funcioni el centre a nivell logístic. Hem de pensar que estem parlant d'una comunitat terapèutica, és un grup de 20-25 nanos usuaris vivint dia i nit durant tot l'any en una masia, en una casa no urbana, aïllada. Per tant, ha de funcionar com una comunitat, és a dir, s'han de garantir que tothom dini, que hi hagi menjar, doncs, que la casa estigui neta, que tota la gent es pugui rentar la roba, que es pugui netejar la casa, que es puguin fer activitats. És a dir, no és tot el dia fent teràpia a nivell educatiu, no. S'ha de treballar, s'han de fer coses, per tant, tota aquesta logística, fa falta algú que ho dinamitzi, fa falta algú que busqui recursos, que busqui materials per fer, etcètera, etcètera. Aquesta és la tasca del educador.
Bàsicament teniu els centres sempre, com deies, en masies.
Sí. Sobre... En les primeres fases, el que és primera i segona fase.
Després ja hi ha els pisos tutelats.
Correcte.
Després en parlarem. Però, d'alguna manera, teniu d'alguna manera valorat la masia, l'entorn, la natura, etc., que això ajuda també a totes aquestes persones que teniu als centres?
És necessari, és absolutament necessari. No podríem fer la feina que fem des del soroll urbà, per entendre'ns. És a dir, però no va bé sempre, no? Quan una persona ve, com hem dit, amb una desestructuració molt gran, amb un consum actiu, moltes vegades està aïllat, però no només del consum, també de les amistats, de la família fins i tot, de la problemàtica de cada pagar això. Problemes és una mica crear una bombolla de dir ara centra't en tu, no? Ens centrem tots en tu, posa't bé i després ja en parlarem. Per tant, passem que quan s'ingressa és un cert aïllament important i aquest aïllament va de més a menys. A mesura que anem avançant el tractament, aquesta bombolla l'anem obrint fins a passar els pisos a l'última etapa, que llavors ja tornen a estar en l'ambient urbà i es tornen a relacionar amb tothom.
Pisos tutelats que d'alguna manera ells ja fan una vida més independent,
en el sentit de
viure, doncs, cuidar-se més de la seva habitació, vivint en un bloc de pisos amb el règim
amb altres
comunitari
veïns,
que pot haver.
Correcte, sí, sí.
Aquestos d'alguna manera són ja persones que veieu que estan en aquesta segona fase que parlàvem.
Tercera fase seria. La primera fase és aquesta fase inicial de conèixer-nos, d'acceptar normes, hàbits, etc. La segona fase continua sent en règim tancat. Tancat vol dir aïllat, no tancat en clau, que és d'abordatge terapèutic, de treball personal, psicòleg, educatiu, familiar, etc. I la tercera és posar en pràctica tot el que hem ensenyat a la primera i la segona, que és més aviat teòric. Vull dir, diguem que en primera i segona fase estan acompanyats d'educadors i de professionals les 24 hores, dia i nit. Vull dir, tot està molt, molt mesurat, tot està molt controlat, tot està previst, no? Vull dir, tothom s'aixeca, tothom fa el llit, tothom neteja. Però no perquè t'ho digui jo, al final has d'entendre que això t'ajuda a estar bé. És a dir, nosaltres quan entrem en un pis, els pisos estan sols, els nois. Ja no hi ha un personal vivint amb ells. Els supervisem el pis, cada dia va algú, però ja el que és viure ahir, 24 hores, ja no. Hem de demostrar que tot el que han après en primera i segona fase ho poden aplicar. Però quan tu entres en un pis, entres en una habitació i veus que està molt, molt desordenada, molt... ja no, ràpidament dius no és un problema d'ordre, és un problema de que aquest nano no està bé, perquè el desordre és l'antesala també de moltes de que hi ha problemes, de que hi ha alguna cosa que no funciona, no? Per això hem d'estar molt pendents d'ells. Però, torno a dir, el pis ja és la fase de posar en pràctica tot el que han après en aquella primera i segona fase.
Molt bé, farem una petita pausa i continuarem amb l'associació Egueiro. Ara escoltem Torno a ser jo, Oques Grasses.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. Coneixem les pors, que sóc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com sóc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot. Ja no espero.
Continuem amb l'associació Egueiro, associació de tractament de trastorns addictius, i tenim el Jaume Vilanova García, que és el director general de Egueiro. Hem parlat una miqueta fins ara de tot, diem, l'entramat de la drogodependència, una miqueta també de el sentit a vegades de culpabilitat que tenen els drogodependents. Parlarem ara prejudicis, de culpabilitats, però parlem ara potser més ja de tot el tema del treball, de tema més lúdic que feu a la vostra associació.
Bé, quan estan en la fase de final del tractament, el que diem la tercera fase, quan ja estan als pisos, l'idoni seria que comencessin a treballar. Això no és tan senzill, doncs, per la situació que tenen, perquè també és un col·lectiu que té una manca d'especialització concreta, per tant, si és difícil a vegades treballar amb gent amb una formació específica, quan no existeix encara a vegades es complica més. El que no podem fer és que perquè una persona no trobi feina, doncs estigui tot el dia al pis sense fer res, no? Aleshores, el que vam articular és aquí a la nostra seu, a la cartera de Montblanc, tot un seguit d'activitats que les realitzen aquestes persones que estan ja en una fase avançada del tractament i que encara no han tingut l'oportunitat de començar a treballar. Aleshores tenim articulat, doncs, tot el tema d'unes 5 hectàrees de terreny que fem cultius i altres activitats, doncs, com poden ser un taller de restauració de vehicles clàssics, que al mateix temps, doncs, que aprenen mecànica d'una manera tradicional, doncs, també l'utilitzem, doncs, per rehabilitar cotxes, doncs, dels anys 60-70, que hem anat recopilant i que sense voler-ho, doncs, ja s'ha fet quasi una col·lecció bastant digna, no?
Home, i la nau s'ha fet petita.
I la nau s'ha fet petita, quan la vam agafar direm que farem de tot això i ara ja és per treure el cotxe del final, és tota una història, no? Ho fem perquè no només per passar l'estona, vull dir, dins del que és el tractament, el que és el tractament de l'oci, del temps lliure, és molt important. Quan les persones, quan estan bé i comencen a treballar, treballen molt, són treballadors, són persones que tenen ganes de tornar a funcionar bé, no? i a vegades es pensa que treballant molt ja està tot fet, però esclar, hi ha moltes hores que no es treballa, els caps de setmana, i llavors és quan es dispara els elements de risc, que és el que hem dit abans, doncs, que s'ha de treballar també segons quins altres aspectes. El fet que es puguin aficionar a altres activitats també és una manera d'obrir camps nous que ells desconeixen. Per tant, el tema de rehabilitar cotxes no és que siguem aficionats a rehabilitar cotxes, sinó que vam pensar, bueno, potser és una eina que, com que hi ha tot un món afegit al voltant dels cotxes clàssics que fan sortides caps de setmana, que hi ha un ambient generalment bastant sa, doncs també pot ser una manera d'integrar-los no només en una afició, sinó també a conèixer gent nova, allunyada dels ambients anteriors i demés. D'aquí va sorgir la idea, i tenim usuaris doncs, que han estat amb nosaltres, que han participat, i un cop han acabat, doncs han adquirit, s'han mirat de arreglar un cotxe ells mateixos, o han pogut comprar un, i conec casos doncs, que estan sortint en grups i estan fent una vida perfectament, no? I és algo que han après, que han descobert aquí. El tema de l'hort que tenim, que és fosotren, doncs bueno, ens serveix per diferents coses. Primer, per autoabastir-nos a nosaltres, que no és només la gent que està a pisos, sinó al voltant doncs, dels 100 i pico pacients que tenem de manera permanent durant tot l'any. I també ens ha permès doncs, crear alguns llocs de treball. No? Vam poder crear una empresa d'inserció a banda de la nostra entitat i fer-la funcionar doncs, amb aquests horts, poder vendre el producte, ho estem portant al mercat del camp, a diferents botigues que ens compren. Això ho reinvertim en els mateixos nois. Hem pogut crear dos llocs de treball aquest any i la idea és crear uns llocs de treball rotatius que es puguin anar beneficiant diferents persones que estiguin finalitzant el tractament. No es tracta de deixar ningú permanentment treballant allà, sinó doncs, que en un determinat moment puguin anar passant diferents usuaris. Això ens ajuda també doncs, a el que dèiem, no? Tot això és paral·lel i es fa al mateix temps que continuen en recerca activa de feina. Però clar, no poden estar tot el dia, totes hores buscant feina, doncs perquè també tenen una limitació de llocs i de temps.
Que vosaltres, d'alguna manera, els hi faciliteu, és a dir, els que han passat per totes les tres fases aquestes que comentàvem, inclús o sigui, durant un any alguns els assegureu una mica per encaminar-los o facilitar-los-hi la manera de la reinserció laboral amb més facilitat.
Clar, i és que i després que no hem d'oblidar que el que és la reinserció laboral ha de formar part del mateix tractament. És a dir, estem parlant d'un tractament, doncs estem molt pendents, com hem dit abans d'ells, estem molt acompanyats, i començar a treballar a l'exterior també comporta tota una sèrie de riscos terapèutics. Vull dir, hem de veure com se senten, si realment són puntuals a la feina, si rendeixen a la feina, si no hi ha absentisme, quan cobren, quin us fan dels diners, si gasten molt, si gasten poc, si són estalviadors, és a dir, tots aquests hàbits que tenen molt a veure en tota la problemàtica, hem de fer un seguiment. Per tant, és que realment el fet de que puguin començar a treballar dins del mateix programa ens ajuda molt a intentar garantir que aquesta persona després tingui unes possibilitats d'èxit elevades.
De fet, els tractaments que feus són individualitzats,
sí.
I potser encara més en aquesta última fase a l'hora de quina feina pot desenvolupar cada un, perquè han estat els mesos i anys amb vosaltres i per tant sabreu les facultats que té cada persona també.
Clar, és que no és només a vegades la feina concreta que trobin una feina concreta, sinó que no pot ser qualsevol feina. Vull dir, quan coneixes una persona i quan veus doncs, el seu perfil, les habilitats que pugui tenir o no tenir, i també els riscos que es generen segons quin tipus de feina, doncs és una cosa afegida. Per entendre'ns, doncs, potser val més la pena una feina que tingui un sou pitjor, per entendre'ns, que un altre, però que li garanteixi una estabilitat i un ambient de treball molt més adequat. Per exemple, una persona que té un problema greu amb l'alcoholisme, doncs no és el més adequat que acabi treballant en un bar, per entendre'ns, no? Amb l'alcohol a l'abast, amb uns horaris que s'apreta molt, o que acabi treballant en una discoteca en horari nocturn, per posar exemples molt evidents, no? Doncs a vegades, jo és una persona doncs que tota la vida ha treballat d'una determinada cosa i això li ha comportat una sèrie de problemes. I en aquest projecte que deien que han de configurar quan estan fent el tractament, ja ho preveiem. Llavors diem, bueno, és que potser t'has de plantejar deixar aquesta feina i canviar. Llavors, i això no tothom està disposat a fer-ho.
Estem parlant amb el Jaume Vilanova García, que és el director general de l'associació Agueiro. Breument, explica'ns una mica les altres addicions o altres trastorns additius, per exemple la ludopatia o altres que podeu tractar al vostre centre.
Bé, nosaltres el que són trastorns addictius pràcticament els podem tractar o els hem anat tractant des de ja fa temps. Que vull dir, no? Quan parlem de trastorns addictius, potser la gent el primer que pensa doncs és la droga, doncs el típic, que sigui cocaïna, que sigui heroïna, que sigui cannabis, tal. El que passa que les addiccions en termes generals, doncs totes tenen un mateix patró. Per tant, nosaltres també ens hem trobat i estem fent tractaments a nivell d'addicció a ludopatia, hem tingut usuaris en addicció al sexe, en compres compulsives, és a dir, els trastorns addictius són molts i variats, i aquí doncs intentem especialitzar-nos i no dir que no d'entrada res i estudiar el cas i si el podem assolir, l'assolim. A banda d'això, doncs, dins del tema de drogodependències els tenim separats doncs, per addiccions. Tenim un centre especialitzat en alcohol, altre en temes de patologia dual i després, en termes generals, també som el centre de referència pel Departament de Justícia pel compliment de lo que són les mesures penals alternatives. Som el centre acreditat a Catalunya per donar compliment a aquest tipus de mesures. Que per explicar-ho molt ràpidament, doncs són aquelles mesures que imposa un jutge quan ha quedat acreditat en una sentència doncs, que la persona ha delinquit a causa de la drogodependència, és a dir, que el delicte que ha comès i pel qual se l'ha de condemnar té una relació directa amb el fet del consum de drogues. La mesura en què consisteix que el jutge paralitza l'ingrés a presó d'aquesta persona i va abordar la causa. Li dona als professionals i diu, bueno, si la causa que aquesta persona delinqueixi és la droga, curem la droga i deixarà de delinquir. Doncs això és el que fem nosaltres. Si el tractament va bé, si certifiquem el jutge que les coses han anat bé, que aquesta persona està en condicions de fer una vida normal, doncs se li fa un seguiment durant X anys, el que el jutge digui, però no ha d'ingressar mai a presó.
Que aquest és un pla, d'alguna manera, bastant pioner. És a dir, que en altres zones de l'Estat no apliquen.
No, el tenir competències en la Generalitat exclusives en el tema de justícia, és a dir, tot el tema de lo que és l'execució d'aquestes mesures es va començar ja fa 21 anys aquí al nostre país a executar i nosaltres hi vam participar des del començament, és a dir, nosaltres hem cregut sempre, no es pot separar el tema de la delinqüència del tema de drogodependència, és una realitat, per tant, però no, però el perfil no és delinqüencial, el perfil és un perfil toxicòman, un perfil de malalt. Si no abordem això, la persona pot estar 3 anys o 4 anys o 5 anys a presó, però sortirà i continuarà fent el mateix. El que passa que la societat nostra ha tingut que madurar, i ho ha fet, perquè clar, que li expliquis a la gent que és molt més segur per la societat que una persona no ingressi a presó després d'haver robat, i que és molt més segur per la societat que aquesta persona vagi a fer un tractament, i que aquest tractament farà que no torni a robar, això no, a vegades no entenem. La gent demanava una mica no, escolta, si ho ha fet que ho pagui, no? Doncs si ha d'anar a presó que vagi. Sí, però aviam, és molt més segur per tots que el curem, perquè és que si no, d'aquí 4 anys l'únic que tindrem és una persona que ja entra en un circuit de delinqüència i de presó que ja no en sortirà mai més. A tots ens interessa que s'apliquin aquest tipus de mesures, que es facin bé i que la gent torni a funcionar. En definitiva, és això. Coregin.
Ens prenem una pausa. Anem ara a la cançó més lluny del fragment de Viatge a Ítaca, Lluís Llach. Thank you.
heu d'anar més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen. I quan els haureu guanyat, tingueu ben present no aturar-vos més lluny. Sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny, més lluny del demà, que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar nova senda. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu desviurats, torneu a començar nova senda. Arbres caiguts que ara us empresonen. I quan els haureu guanyat, tingueu ben present no aturar-vos. Tingueu ben present no aturar-vos.
Bé, tornem a estar aquí amb el Jaume Vilanova García, que és el director general de l'associació Agueiro, Associació de Tractament de Trastorns Addictius. Ara parlarem dels menors migrants no acompanyats. Explica'ns una miqueta aquest... Sí. Si teniu moltes persones amb aquestes característiques.
Bé, tot això del tema dels migrants, vull dir, fa un parell d'anys ens van demanar des dels serveis territorials d'aquí a Tarragona la possibilitat, doncs, de que, tenint en compte la nostra infraestructura, tenint en compte també l'experiència en el tema d'ajudar les persones, si ens podíem fer càrrec d'un grup de nois, no? És ja clar que, tot i que nosaltres la nostra finalitat és el tractament de trastorns addictius, en aquest col·lectiu no es dona aquest, això, vull dir, utilitzem els professionals, però no són perfils de trastorns addictius. Vam començar en un primer lloc amb un pis per adolescents entre 16 i 18 anys, que són 8 nanos. Després se'ns va demanar un segon pis, 8 nanos més, i actualment doncs, tenim aquests dos pisos, que són 16 nanos, més un pis dins la ciutat de Valls per extutelats, és a dir, de 18 a 20 anys. Per nosaltres va ser un repte, perquè quan ens ho van demanar, tampoc som de dir, bueno, ja estem bé com estem i no cal ficar-nos en coses noves, no? Però clar, era un repte també, i vam pensar, bueno, com ho fem, no? Pues perquè els nanos, primer, que apenas saben parlar el nostre idioma, amb una cultura diferent, amb una religió diferent, amb uns valors diferents, fins i tot una alimentació diferent, i tota una sèrie de coses, que com ho podrem gestionar tot això, no? D'això fa 2 anys. Jo l'únic que vull dir és que estem encantats, que estem contents d'haver dit que sí, que estem coneixent un món que no coneixíem i que ells també s'estan deixant conèixer i estan fent esforços per conèixer i per integrar-se. I quan més anem coneixent el col·lectiu, més veiem la necessitat de recolzar a qualsevol col·lectiu. Ara dic aquest, però a qualsevol col·lectiu que està en una situació de debilitat. Vull dir, l'eina, tot passa per ajudar-los, per ajudar tothom. Perquè si no, no fem que casa nostra sigui una casa gran, una casa de tothom, una casa on els valors tinguin pes. Parlo dels menors, però això és aplicable també al tema de les drogodependències o a qualsevol altre col·lectiu desfavorit. Vull dir, si una societat no ajuda, no sé si val la pena viure en aquesta societat. I això, doncs, a Valls sempre ens hi hem trobat molt a gust perquè no hem tingut mai cap problema.
Parlaves de valors. Heu notat molta diferència o alguna diferència des de que vau començar fins avui?
I tant, i tant, i tant. Tot ha evolucionat, quan diem el tema, però també la gent ha evolucionat, la societat ha evolucionat. I hem passat de ser una... el que nosaltres fèiem com una cosa de que aneu, millor no parlar-ne, vull dir, és una cosa que està allà, que sí que existeix i que és un col·lectiu que molta gent diu a mi no m'ha de tocar, tot això, que la gent és conscient, també doncs, a partir de l'any 2000, quan ja una mica tot el tema del boom econòmic, etc, que això es va disparar i que el tema dels consums ja era una qüestió que no era només que formava part d'un món marginal, sinó que era ja qualsevol tipus de família li podia tocar i que ja tothom coneixia un o coneixia l'altre, un veí, un amic, el fill d'un amic, i això també ha fet que la gent entengués doncs, que és un problema real i que davant els problemes, el mateix que si diem nosaltres nanos els problemes, el que no podem fer quan hi ha un problema és mirar cap a un altre cantó. Mirem quin problema hi ha, acceptem-lo i busquem solucions. I la solució també forma part de la societat, no només els professionals. Nosaltres sols no podem fer res si no se'ns ajuda des de la societat.
Creus que és més tolerant avui la societat que fa uns anys enrere?
Jo penso que és una societat més madura, segurament més tolerant, o més que tolerant, més comprensiva. Vull dir que hem d'assumir el que dèiem, no? Que no, la solució no és mirar cap a un altre cantó quan hi ha un problema, perquè el problema era la toxicomania, però també hi ha molta gent que comença a dir que el problema són aquests menors. No, els menors no són cap problema. El problema és si mirem cap a un altre cantó, serà un problema, però no seran problemes menors, un problema de molts col·lectius que necessiten del recolzament. I una cosa és la feina que nosaltres fem des dels centres, com a tècnics, com a professionals, i l'altra és aquest suport que ha de venir des de la gent, doncs no creant falses notícies o falses pors dels empresaris, doncs que han de tornar, si han de confiar en persones que han tingut problemàtica. Bueno, si nosaltres diem que aquesta persona pot treballar, escolti'm, és perquè pot treballar. Som els primers interessats que una persona funcioni bé, perquè obre la porta a altres. És a dir, no recomanaràs mai una persona que no funciona. Tot això és la societat, aquesta societat doncs, empresarial, el món empresarial, la societat, doncs, la gent que hi ha al carrer, tothom, que entengui que tots vivim aquí i que tots som gent del país i que tots volem viure bé. I ells també. I penso que ningú pot dir a una persona tu no tens dret a tenir il·lusions, tu no tens dret a aspirar a una vida normal.
A veure, parlàvem també abans de que, d'alguna manera, el dia a dia no us deix o no us permet donar-vos a conèixer tota aquesta tasca sí. que esteu fent. Fem una crida per si algú, algun col·lectiu, alguna escola o inclús algú que vulgui fer un voluntariat, com ho ha de fer per posar-se en contacte amb l'associació Agueiro?
Nosaltres estem oberts a col·laboracions. De fet, tenim convenis amb la URB, amb algun institut de Valls, amb diferents facultats universitàries, doncs perquè els seus estudiants puguin fer pràctiques amb nosaltres. I des de ja fa uns anys, la figura del voluntariat, del voluntari, està present en els nostres centres, en el qual és molt satisfactori, no? Perquè és el que dèiem abans, la societat ha anat entenent que també existim, que aquest problema existeix, no? I ara mateix doncs, tenim una mestra jubilada que ve a donar classes, un senyor que ens ve a ensenyar a tocar la guitarra, un altre que dona classes de matemàtiques i del que faci falta, un altre que t'ensenya a fer tapissos. Vull dir, què vull dir? Qualsevol cosa és útil. Qualsevol cosa que pugui ajudar a persones a sentir-se integrades, a aprendre coses que no saben fer, aprendre, cuinar, qualsevol cosa. Per tant, si hi ha algú que ens escolta, que pensa que pot dedicar algun temps a aquest col·lectiu o d'altres que nosaltres gestionem, es poden posar perfectament en contacte amb nosaltres a través de la pàgina web nostra o trucant al telèfon de les nostres oficines, el 977-60-05-19, i amb molt de gust els atendrem i segur que trobarem alguna forma de col·laboració conjunta.
Molt bé, ens ha acabat el temps. Jaume Vilanova García, director general de l'associació Gairo, que és l'associació de tractament de trastorns addictius. Ha estat tot un plaer i una satisfacció haver compartit aquest temps en explicar a la nostra audiència tota aquesta tasca i feina tan amagada i en el mateix temps tan productiva que fa l'associació Gairo.
Moltíssimes gràcies, Jordi, a tots els que ens escolten, i gràcies per la sensibilitat que demostreu, doncs, donant-nos l'oportunitat d'explicar, ni que sigui breument, el que fem. Gràcies.
Molt agraït. A reveure.
Saltimbanquis, somiadors, harlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags, viatgers, il·lusionistes. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules, vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit.